Avui tenim un munt de gent al Viure Educant del Sant Cugat de Fons. Susana García, bon dia.
Bon dia, Albert, què tal?
Vens acompanyada avui, vens molt acompanyada.
Sí.
Hi ha tanta gent aquí que potser millor que m'expliquis una mica de què venim a parlar.
Molt bé. Pues mireu, avui parlarem del segon congrés de neuroeducació que tindrà lloc al mes d'octubre, després d'un primer congrés que va ser un gran èxit. I per això hem convidat, telefònicament tenim el David Bueno. Bon dia, David.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé.
La Noemí Royes és la meva companya d'EdBuilding, la directora pedagògica d'EdBuilding, i a més cofundadora, juntament amb la Núria Tomàs i amb la Yolanda Nieves, que no la tenim aquí, de l'entitat Inatria, que es dedica a la formació en neuroeducació.
Noemí i Núria, bon dia, també.
Bon dia.
Bon dia.
El David Bueno és professor de genètica de la Universitat de Barcelona, és divulgador científic i col·labora en diversos mitjans i, a més, també col·labora en aquest Congrés Internacional de Neuroeducació, que el primer que us preguntaré és què és la neuroeducació?
Bona pregunta, David.
Mira, la neuroeducació és l'aplicació dels coneixements en neurociència al camp de la educació. Són dos mons que fins fa uns anys havien seguit camins diferents, però que han anat coincidint, i de fet té tota la seva lògica. L'educació vol dir no només aprendre, però inclou molts aprenentatges. Aprenem amb el cervell. El cervell des de la ciència l'estem estudiant des de la neurociència. Per tant, tot el que anem adquirint de coneixement sobre com aprèn el cervell, com s'activa, com els mateixos aprenentatges el van modificant, tot això té una aplicació directa claríssima en el món de l'educació. A mi m'agrada molt, però, fer un petit advertiment, que és que la neurociència no pretén suplir la pedagogia, no la pot desplaçar de cap de les maneres. El que fa és aportar nous coneixements. És una vessant diferent, però nous coneixements, perquè la pedagogia pugui continuar aprofundint les seves propostes.
Mm. I l'altra pregunta lògica que se t'acudeix quan veus el segon Congrés Internacional de Neuroeducació és que n'hi va haver un abans. D'on va sorgir aquesta idea i com va anar aquesta primera edició? Potser també, no sé si el David o la Noemí i la Núria em poden respondre aquesta pregunta.
Vosaltres mateixes també vau estar implicades amb l'altra.
Vam estar allà cubant, sí. Doncs jo crec que va sortir de la necessitat de que, bueno, últimament es parla molt de neuroeducació, tot és neuroalgo, i al final nosaltres, bueno, a través del postgrau que es fa a la Universitat de Barcelona, que ja no sé, David, estem a la quina edició ja, a la quarta o a la cinquena?
A la quarta que hagi participat jo, perquè la primera encara no estava dins de l'equip.
Vull dir que en portem unes quantes ja, i llavors una mica el Congrés Internacional va intentar, doncs, aglutinar a professionals de la neuroeducació, que cadascú des de la seva perspectiva, de manera internacional, perquè van venir col·laboradors de Llatinoamèrica, sobretot, doncs una mica d'una resposta a aquesta necessitat formativa, i posar en valor tota la feina i totes les investigacions que s'estaven fent, donant pas a comunicacions externes i bueno, una mica posar en comú i trobar-nos i poder generar espais de trobada i de coneixement compartit, no? Aquella edició va anar molt bé i d'aquí surt la segona, de fet, de que va haver-hi molta assistència, va haver-hi molt d'interès i bueno,
la demanda de la gent que continuéssim amb aquesta divulgació, amb tot aquest projecte, perquè és necessari per aquesta innovació que ara mateix en l'àmbit de l'educació té tanta força, està prenent força.
El món de l'educació, com a mínim de la pedagogia, diguem-ne, i la part més científica, la part més d'investigació d'universitats, de com funciona una mica el nostre cos, pot ser que hagi estat bastant separada durant molts anys. Deia abans el David que sorgeix una mica d'aquesta unió. Quina mena de conclusions se'n treu, de moment, en aquests primers anys de col·laboració? Què hem après investigant en neuroeducació?
Mira, per mi una de les principals coses que hem après és que moltes de les coses que ja s'estan fent, que ja s'estaven fent, que estan incloses dins el gran paraigües de la pedagogia moderna, que és igual quin cognom li posem, si un mètode o un altre, estan ja en la línia que ens està indicant com funciona el nostre cervell. Funcionen perquè aprofiten la manera natural, espontània, que té el cervell d'aprendre i de voler aprendre coses noves. Per exemple, un dels molts punts claus que hi ha per mi, la importància de les emocions. Aprendre durant molt de temps s'ha pensat que era una cosa purament racional. La pedagogia moderna ja ens va dir, no, escolteu, que és que si no hi ha unes emocions darrere, els aprenentatges són molt ineficients, i ara el que hem fet és demostrar, per exemple, científicament, què està passant, com s'activa el cervell, com continua modificant-se el cervell quan hi ha emocions darrere d'un aprenentatge o quan no n'hi ha. O, per exemple, quin tipus d'emoció estem incorporant en un aprenentatge. La por és una emoció, l'alegria és una altra emoció. No és el mateix aprendre amb por que aprendre amb alegria, amb confiança, amb curiositat. I això té repercussions, i les podem començar a mesurar, té repercussions clares en com aquell cervell es va construint i, per tant, en com serà aquella persona, quina visió del món, quina interacció tindrà amb el seu entorn aquella persona en el decurs de la seva vida.
De què es parlarà en aquest congrés? És a dir, quan parlem de neuroeducació, de què parlem? Com ho dividim? Quina mena d'activitats, quina mena de conferències, xerrades, de què es parlarà en aquest congrés?
Aquest congrés hem volgut focalitzar una mica perquè el primer va ser com molt global i vam passar per molts eixos de la neuroeducació, i aquest està molt enfocat a les funcions executives, que són molt importants, un pilar fonamental de l'aprenentatge i que, per tant, als educadors ens interessa molt saber com funciona.
Què és una funció executiva?
Li dono pas al David, que ahir, a més, va fer una xerrada estupenda i ens vam quedar meravellades de com les coses tan complexes i tan científiques les explica tan fàcilment.
Tu passes la pilota i ja
està.
Jo sí.
Home, tenint un expert, prefereixo escoltar-lo a ell.
Doncs, David...
I ja m'agrada que me la passeu amb aquest tema, perquè jo penso que és un dels temes claus, és un dels temes claus no només de l'educació. El tema de les funcions executives és clau per la vida d'una persona. Mira, les funcions executives és la capacitat que tenim d'autoregular el nostre comportament. Això seria la definició fàcil i ràpida. Passa que inclou moltíssimes més coses. Les funcions executives es generen en una sèrie de xarxes neuronals que tenim a la part evolutivament més moderna del nostre cervell. Són unes funcions que pràcticament tenim en exclusiva com a espècie i que passen per tres o quatre eixos que són fonamentals. El primer és el control inhibidor dels impulsos. Veure, nosaltres tenim tota una sèrie de respostes emocionals molt necessàries i imprescindibles, però que inicialment són preconscients, no tenim cap control sobre les emocions quan es generen. I això és molt bo, perquè és el que ens permet justament respondre ràpidament davant d'una situació en la qual no hi hagi temps per pensar grans coses. La qüestió és que moltes vegades aquests impulsos els hem de controlar. Els hem de controlar per viure en societat, els hem de controlar fins i tot per poder adequar el nostre comportament als objectius vitals que ens haguem marcat, siguin quins siguin. Doncs les funcions executives passen per aquest control inhibidor. És un cop s'ha generat un impuls, una emoció, puguem-lo racionalitzar i controlar. Aquest és un punt, el control aquest inhibidor. Un altre punt és el que s'anomena la memòria de treball. La memòria de treball és una memòria efímera, dura menys de 20 segons, però el que permet és gestionar simultàniament diversos inputs, diverses entrades, diversos conjunts de dades. Aquesta memòria de treball és igualment imprescindible per poder-nos adequar nosaltres mateixos al nostre entorn, al futur, per poder prendre decisions, per poder raonar. Es calcula que de mitjana una persona pot mantenir fins a 7 ítems diferents dins la memòria de treball. Però és una mitjana, hi ha persones que poden arribar fins als 8 o 9 i n'hi ha que amb prou feines poden passar dels 4 o 5. Clar, com més en puguem mantenir, més fàcil serà poder reflexionar sobre ells, poder buscar les interaccions que tenen i, per tant, adequar el nostre comportament a aquest futur que nosaltres ens hem pogut imaginar o l'objectiu concret que tinguem en aquell moment. Dic que és efímera, dura menys de 20 segons, però si hi posem atenció, la podem anar reproduint en cicles. I aquest és un altre punt important de les funcions executives, que és l'atenció voluntària sobre els propis processos mentals que nosaltres estem realitzant. És la capacitat d'autoconeixement, d'autopercepció, d'autoconsciència, de ser conscients que som conscients. Hi hauria altres elements implicats en les funcions executives, però jo penso que aquests tres són els més bàsics. Clar, la gran pregunta és, bueno, i tot això, de què ens serveix, no? Doncs jo penso que ens serveix d'una cosa que és importantíssima. Hi ha un concepte de la neurociència cognitiva que és l'èxit vital. L'èxit vital s'ha d'entendre com aquella sensació subjectiva que cadascú té de benestar, d'estar a gust amb tu mateix, d'estar a gust sent qui ets, sent com ets, d'estar a gust amb el teu entorn, d'estar a gust fent les coses que fan. És un estar a gust, però, que no és acomodatici, no és estic a gust, doncs que tot segueixi igual. No, és un estar a gust actiu, proactiu i transformador. El nostre entorn canvia constantment i, per tant, per continuar estant a gust amb nosaltres mateixos, hem de voler canviar. Doncs és aquest a gust transformador. Continuem canviant per continuar estant bé i, si pot ser, per estar encara millor. Doncs bé, per mi això és una part importantíssima de la personalitat d'una persona, és aquest estar bé, saber qui ets, estar bé i ser transformador. Doncs bé, l'única funció mental que es correlaciona amb aquest èxit vital són les funcions executives. Ni doncs... la intel·ligència ni la creativitat tenen res a veure amb aquest èxit vital. Per tant, treballar les funcions executives ja des de la primera infantesa permet un millor desenvolupament i una millor maduració d'aquestes funcions que repercuteixen claríssimament en la vida futura d'aquella persona.
Deia la Noemí que aquest any havíeu volgut focalitzar una mica més, però déu-n'hi-do pel que dona el tema que heu triat aquest any. Per cert, portem 12 minuts de secció i no hem dit quan és.
Sí, és el proper 25 i 26 d'octubre. Es farà a la Salle Bonanova, a Barcelona, i les inscripcions estan obertes. També està oberta la presentació de comunicacions i pòsters. I... està dirigit, òbviament, a tots els professors, educadors, diguem, al llarg i ample del món educatiu. I la inscripció es pot fer a la pàgina de la Universitat de Barcelona. La puc dir, oi?
Ho compartirem a internet nosaltres quan pengem la secció.
Des de la pàgina de la UB
es pot
fer. És molt interessant que sembla que l'octubre està molt lluny, però no. Passa molt ràpid el temps. I és molt interessant, deia, que fins al 15 de juliol hi ha preu reduït. No hem d'oblidar-ho. I és qüestió de no perdre i no quedar-se sense plaça.
Ara us preguntaré, però preu reduït què vol dir?
A la web està tot
especificat. Ah, està tota la informació a la web, sí. Ara la compartirem nosaltres també.
Clar, és interessant entrar-hi, mirar-s'ho, mirar tot el que són tots aquests grans experts que tindrem, que dialogaran, perquè només sentint el David, ja a mi ja se'm fa vindria de gust que fos demà mateix ja al Congrés, no? Perquè hi ha aquests diàlegs amb Mara Diersen, que és una persona que parlarà de neurobiologia, de les funcions...
Ha passat per aquests micròfons.
També,
sí, per la seva, els concerts que feia per recaptar fons, com una iniciativa...
Doncs el seu treball és molt important, la seva conferència important. Tindrem també en Pere Estupinyà, en Mariano Sigman, i els diàlegs que s'establiran entre ells amb en David Bueno, amb l'Anna Forés, amb el Jesús Guillén, l'Anna Poenitz i Fabián Román, i la doctora Casafont, en fi...
Marta
Ligois i la Carme Trinidad. Serà
una gaudir. Una sentada, eh?
I a més...
Ah, perdona. No. Dic que una part interessant d'aquest congrés és que tenim una part d'escoltar neurocientífics, experts en neurociència i amb aquesta aplicació a l'educació, i després tindrem també una part pràctica amb tallers específics per treballar les funcions executives des de diferents mirades, tant des del pensament visible, el joc,
lectura,
com ens comuniquem, bueno, com tots aquests diferents eixos des de la mirada de funcions executives, com els traslladem als nostres espais educatius.
Mm-hmm. I jo, si em permeteu, encara afegiria una cosa més. Quan estàvem parlant de a qui va dirigit, que dèiem el món de l'educació en sentit ampli, però és que s'han sentit molt ampli, perquè tots som educadors, és a dir, no són només els mestres, els professors, estem parlant també de qualsevol persona que tingui contacte amb infants, amb adolescents i amb joves a qualsevol nivell. L'educació per adults és també importantíssima. Qualsevol persona implicada en la gestió pública de l'educació és també una persona que té una influència realment important. Jo penso que és qualsevol pare, qualsevol mare, perquè tots som educadors dels nostres fills, Penso que precisament una de les principals virtuts que té és aquesta enorme transversalitat.
I en aquest sentit, per tant, dèiem que va dirigit a educadors, però evidentment va a molta altra gent. Quanta gent espereu que pugui passar per aquest congrés? Quin objectiu us marqueu?
Tenim un tope de 600, que esperem no passar.
Déu-n'hi-do!
Perquè l'espai és limitat. Per això la Núria feia molt bé recordant que les inscripcions, perquè ja han començat a fluir, malgrat tenim un compte enrere que encara falta.
I estan anant bé, de moment.
Estan anant millor que l'any passat i més ràpidament que l'any passat. Per tant, és important tenir-ho en compte, perquè els 600 haurem de tancar.
Sí, i l'any passat vam arribar a més de 450, no?
Sí, vora els 500, al voltant de les 500 persones, sí.
Per tant, de moment, com a valoració, sembla que heu anat a trobar una necessitat, no?, al món educatiu.
Crec que és important tant a nivell formatiu com el que dèiem al principi, de trobar-nos, de conversar i de compartir mirades i experiències, no? I amb això jo crec que hi ha aquesta sensibilitat. De fet, la idea és que ens quedem a dinar allà i que compartim també aquest espai de més de networking i més de i tu com ho fas i tu què fas i quina experiència tens i poder contrastar-ho, no?
I a més,
no es tracta d'un congrés de seure en una butaca i escoltar, simplement escoltar, és el que deia la Noemi, no? Aquest compartir, i a més amb unes dinàmiques i amb uns col·laboradors que especials, introduiran, sí, especials, que és la solidesa, tots els continguts, totes les experiències, tot el que és l'aprenentatge pels propis assistents al congrés, però també des del teatre, des de d'altres àmbits, hi haurà sorpreses en aquest congrés.
No en podem explicar cap.
Bueno, tenim convidats a la companyia La Incògnita, a Xiula, que és un grup de música.
Home,
sí.
I també als Big Band.
I Big Band, sí.
I llavors, doncs, aquests tres elements, que seran la nostra part més show.
Show i lúdica.
Per entretenir-se una mica més, també, no?
Bueno, estan molt connectades a tot el programa, Vull dir, no és un bolet d'entertainment només i prou, sinó que la idea és que de fet, està molt, molt lligat al fil aquest discursiu que enllaça tot el congrés.
Li he preguntat altres vegades a la Susana i altres convidats que han vingut, que vosaltres sempre que veniu porteu idees d'aquestes d'innovació educativa, de canvis, ara parlàvem d'això, d'incorporar la neuroeducació. Vosaltres noteu que hi ha resistències al món educatiu a fer aquests canvis, o creieu que realment tothom ho està abraçant?
Tothom és impossible.
Home, tothom és impossible, en general. En general.
Jo crec que hi ha una sensibilitat creixent vers el tema i que a poc a poc doncs, es va fent tacadoli, no? I una mica és un dels objectius també, no?, de divulgar. I sí que hi ha resistències, però és que tots sempre, la majoria, bueno, per naturalesa tenim resistència al canvi, no? Llavors costa, però diguéssim...
Però el que és interessant, perdona, Noemí, el que és interessant és que hi hagi el que deia el David, no? La neurociència no pretén fer fora la pedagogia, sinó aportar, i és aquestes aportacions en positiu. I és el que els docents necessitem, desitgem, explicacions de per què potser això funciona, potser això no funciona, I quan ho vas veient i quan vas entens per què i d'on ve, és molt gratificant. I no es tracta que et convencin, sinó que tu veus quines són tot el que pots aprofitar, no?
Moltes vegades parlem de que els mestres, i sobretot quan tens experiència, per intuïció veus que hi ha coses que et funcionen millor que altres, no? però quan coneixes una mica com aprèn el cervell i tens més a prop les evidències que et demostren per què, doncs diguéssim que acabes posant nom a aquelles coses que passen, les pots sistematitzar, les pots avaluar, no, les pots reconduir quan se t'escapen cap a una altra banda que no és l'objectiu que tenies, i a entendre com funciona el teu propi cervell i el dels teus alumnes quan estàs treballant amb ells, doncs és de vital necessitat. De fet, hauria d'estar dintre incorporat de la pròpia carrera de magisteri, de pedagogia, o, no? Vull dir, tothom que té aquesta acció educativa, com deia el David, hauria de tenir una mínima formació d'això.
D'alguna manera és el que deia el David també, no? Que l'analitzar-ho científicament ha validat coses que l'experiència havia generat. Doncs bé, no sé si ens queda alguna coseta més per dir. Crec que us queda una cosa que no sé què és, perquè us veig aquí com molt ocupades i no sé què ens havíem oblidat.
No sé si hem dit que organitza la Universitat de Barcelona.
Des de l'ICE,
ho hem dit? Sí, des de l'ICE.
Bueno, no sé, igual quan hem dit la...
Per si de cas.
Sí.
Segon Congrés Internacional de Neuroeducació, dèiem el 25 i 26 d'octubre. Octubre.
Uh-huh. Val, inscripcions obertes.
Inscripcions obertes. David, bueno, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui per telèfon.
A vosaltres per haver-me convidat a parlar.
I a vosaltres, a la Noemí, a la Núria i a la Susana, com sempre, estem molt agraïts a EdBuilding per aquesta secció. Ens retrobem d'aquí 3 setmanes. Que vagi
molt
bé.
Molt bé.